Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Què passa? Vaya sorpresa.
Tomàs, saps què tinc aquí?
No, no ho puc llegir des d'aquí. Un USB.
Una imatge de Windows 7.
Cagate, tio.
La meva vida... El Windows ha tornat a la meva vida i de veritat no m'està donant cap alegria.
Però si això està prohibit per la NSA, no?
És horrible. O sigui, saps que em vaig comprar una màquina... M'he comprat una màquina CNC...
Qui t'ho ha passat? Configurat... L'associació del rifle dels Estats Units? O
sí, funciona amb un driver d'aquests de USB... O sigui, es veu que els trastos aquests van amb el protocol LPTU. Te'n recordes de l'LPTU?
Sí.
De los años 80?
Es feia servir per les impressores, no? Això?
Exacte, doncs el protocol paral·lel de l'LPTU funciona per l'electrònica industrial. I llavors el que es munten és el protocol LPTU a sobre de l'USB i hi ha uns drivers que funcionen amb això. I es veu que només van amb 32 bits. O sigui, és que ni en Windows 10 i lo fotut és que els Macs a partir de no sé quina des de que es van començar a dir llocs turístics els Macs no accepten instal·lar Windows 7 en bootcamp, amb la qual tinc una màquina diguéssim
clar,
del Pleistoceno,
no 64 bits.
Exacte. Yeah. I tinc una màquina del Pleistoceno amb un 1% de bateria que no puja d'aquí, que es morirà, que és amb la que estic fent servir. Estic intentant amb tots els Macs de casa, intentant configurar-ho, he provat virtualitzat i tot i patint amb el puto bootcamp i el Windows 7, porto dos dies cagant-me
en Windows. Com veieu, no és que tinguéssim ganes de saludar ningú, ni parlar amb ningú, ni parlar amb els oients. No, no.
És que en Tomàs no tenia guió. Jo li volia donar una manera d'engegar el programa.
Perquè... No és esto. No és esto.
És que... L'inici de Mossega la poma són imbatibles.
Sí, imbatibles. No, és que... A veure... Hòstia, ho heu d'entendre, ara portàvem setmanes de vacances, no havíem parlat entre nosaltres més que algun intercanvi ràpid per Telegram i ens estàvem fent una xerrada a sobre, vale? Sí. Bueno, en qualsevol cas, primer de tot, saludar el Raül, que té una notícia avui molt interessant a dir i comentar, i jo crec que la història que ens expliqui serà superinteressant. Raül Arribas, benvingut a Mossega la Poma.
Benvingut, Raül.
Moltes gràcies.
Els teus fans de Mossega la Poma al grup de Telegram estan supercontents i estaran supercontents d'escoltar-te. I per cert, saludem als oients...
Els dos o tres, no?
Bueno, tens uns quants més, eh? I per cert, també als Estats Units. I saludem també als oients, visors, bueno, no sé, els que ens segueixen i ens veuen ja per streaming a Twitch, perquè acabo de veure
estem
que estem
Twitch,
ja en directe i no m'ha avisat a ningú perquè això era una surprise. Una altra cosa, deixeu-me avisar també als oients. Igual que aquesta surprise, és possible que tinguem... És una surprise perquè la programació de Twitch, insisteixo, estava pensada pels dimarts a les dues. Vale? I estem a dijous a les tantes.
que hi ha, és el que hi ha, tu. Estem...
Però bé, surt en directe a través de Riverside. Això, i que és molt possible que la setmana vinent o l'altra, ja ho aviso ara, tinguem un altre extra d'estiu. Vale? Vinga, doncs,
és molt punky fer un programa en directe per Twitch i no avisar els
potencials
espectadors.
Au!
És que nosaltres ho tenim.
I segur que hi ha algú, eh?
Mira, tenim zero experiència en Twitch, no seguim cap regla dels de Twitch, no seguim a ningú a Twitch. És una mica igual.
Però sí, bueno. Jo crec que això ara ja comença a ser com un plus, perquè tothom acaba fotent lo mateix i de la mateixa manera. O sigui, per exemple, ara a YouTube tothom està fent reactions. Tots són reaccions. Hi ha alguna cosa i reaccionen.
Però estic convençut que en Raül, ara que ens expliqui tot el que ens ha d'explicar, el tema del Twitch té una molt rellevant importància i ja ens ho dirà. Jo crec que sí. Jo
que per cert,
penso
que per
sí.
Cert, algun vídeo a YouTube d'algú donant-se cops de cap mentre escolta Mossega la poma,
no
estaria bé, eh?
Estaria bé.
Jo dic, en Sinner fent-se un vídeo...
Bueno, deixeu-me dir...
Però contra alguna cosa tubeta, eh?
Sí,
contra alguna cosa tubeta.
Bueno, tot i que avui és un programa especial sense guió i tal, de fet és un programa.
No
per
com
tant,
els altres.
No com els altres. De fet, tenim un número de programa que és el 486. Tenim, com és estiu i això ja la temporada anterior, la 14, ja s'havia tancat, tenim el primer programa de la temporada 15 de Mossega la Poma.
Si estem fent la 15 temporada, 15 temporades, 15, està malament.
15 temporades, vale? I a més havia amb un notició.
Però una cosa, ja... a veure, una cosa, Tomàs. Jo crec que tu estàs aquí amb el 485, estàs entitulat amb fent grossos els números. Ja. Abans haguéssim dit minuts mosseguis. I ja està. Però tu estàs no aquí minuts, anant cap als 500. Vols arribar als 500 abans de final d'any.
Tot suma, Marc. Jo aquí estic a tope amb el Tomàs. Tot suma. Després, per tot poder suma. Celebrar efemèrides, tu després dius el número. Ningú se'n recorda si els 500 programes han durat 20 hores o 10 minuts.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Tinc una trucada de telèfon que haig d'atendre urgentment. O sigui, que seguiu vosaltres.
Bueno, ens em deixes amb en Raül que m'expliqui sí, això.
Per un moment a l'altaveu, un segon.
Bueno, escolta, Raül, què és això de tots els bits? Que ara ja deixeu de ser podcast o qui sou ara?
No, de fet varia molt poca cosa, eh? Bueno, comencem explicant-ho ja que de fet el canvi és que passarem a la plataforma de Catalunya Ràdio. Llavors ens van contactar, ens van fer una oferta, ara quan torni el Tomàs, si voleu, en parlem. Jo crec que també podria estar molt bé intentar esbrinar tu i jo, Marc, en directe, amb qui i de què està parlant el Tomàs.
És un tema molt radiofònic, està molt bé. No? Està molt bé. Però una cosa, us fiquen en graella o a la plataforma de...
A Twitch. Anem a Twitch. De fet,
aneu
Catalunya
a
Ràdio...
No aneu a... Sí. No esteu en graella, diguéssim...
No, FM. No, de FM no. De fet, ens contacten perquè Catalunya Ràdio estrena la plataforma de Twitch com a mínim la part d'esports amb l'Eurocopa, si no recordo malament, i la volen potenciar. I el guai a dins ha decidit que... com a segon programa per la plataforma, doncs el més adequat érem nosaltres. No entrarem però... en el procés de decisió, des d'aquí tot el suport del món, i m'agradaria més estar en aquella reunió.
Una cosa, comencem pel principi.
Sí, és que el Marc ha fet una pregunta, si ja s'està
sí.
començant.
Bueno, de fet està malament perquè, tot i que és un programa que no és un programa a l'uso, sí que hauríem de tenir les diferents seccions com a mínim inicials. I per tant no hem passat la secció següent, ¿vale?
A tu t'han trucat, hem sí, posat la música mentre
estàs
parlant
ara telèfon. A la porta. Continua, Marc, és igual, ho has fet perfecte. Continua, que haig d'obrir la porta.
Que radiofònic.
Però què és això?
Bueno, ara, o sigui, no vas a... No aneu a graella, aneu a Twitch, perquè ara, diguéssim, Catalunya Ràdio s'està movent i es mouen en... Tindran,
sí, diguéssim... Emma, i perquè no ens enganyem. Al final, parlar d'NFL, diguem que no és el producte més mainstream de la història. Però, sí, home, el compromís també està de donar-nos bola a la cadena, de poder, doncs, quan intentar donar una mica de visibilitat també a l'esport, a l'FM, però el nostre programa en si es seguirà, de fet, es segueix dient igual. Estrenarem la cinquena temporada directament amb l'estrena de temporada de Catalunya Ràdio el dimarts 31 d'agost i això, passarem a, doncs, fins ara fèiem el nostre Twitch, el passarem a fer el Twitch de Catalunya Ràdio i després el programa igualment també el penjarem en format podcast i a YouTube i a tot arreu, igual que abans, o sigui que de fet les plataformes de podcast ni tan sols canviaran, seran les mateixes nostres, és simplement afegir un programa que a l'FM seria, doncs, complicat de col·locar-lo, doncs aprofitar Twitch i intentar arribar a més gent, òbviament hi ha gent més jove. O sigui que molt bé, estic molt content.
Perquè de fet ara el que hi ha...
Perquè al final no ens han posat cap... L'únic condicionant que ens han posat és que seguim fent el programa que fèiem. O sigui que per aquesta banda molt bé.
Home, perquè al final estan... Ostres, tu... Perdona'm, és que ara és allò tan de llonces...
Voleu que posi música d'ascensor?
És tremendo, perquè mon fill m'ha portat el Disney Plus, no sé què ha passat, que em demana... I per què em demanen una contrasenya nova al Disney Plus? No ho entenc. O sigui, és d'això. Isaac, ara no hi ha Disney Plus. El papa està fent un podcast. Mira el Netflix o mira l'Amazon Prime. Ara després t'ho miro, carinyo.
Però per què m'has apagat si demà no pots...
Dóna'm. Ja està. És que el Disney Plus ara de cop i volta, just enmig de Mossega la Poma, el Disney Plus vol que canviem el password. No, per què hem de canviar el password?
Bueno,
jo ja, hauré ja, d'enviar la, el password a la meva mama també. I...
Heu explicat la història de Total Blitz o encara
no? No, no, el Marc ha tingut una visita del seu fill per un problema amb la contrasenya del Disney Plus. O sigui que
exacte,
està,
o sigui,
estem en això. Espectacular de moment.
Superimportant.
Però una pregunta, Raül, a veure, vosaltres esteu, ja fa uns quants anys esteu fent tots els Blitz, i sou vosaltres qui contacteu amb Catalunya Ràdio o ells venen a...
Això, una mica abans
hi ha oients que igual no saben de què va o oients a través de la ràdio. Tots el Blitz és un podcast indie, com Mossega la Poma, on hi participa el Raül, però altra gent, alguns coneguts també de que ens coneixem, no? I que ja porteu uns quants anys com a podcast independent, correcte? Parlant de correcte. Futbol americà.
Sí, i bàsicament de la NFL, de la Lliga Professional Nord-Americana.
Perquè no cobriu la universitària ni...
No, hi ha algú de nosaltres tres, hi ha un que sí que el veu i en parlem, sobretot quan arriba el draft, però al final nosaltres ens basem principalment en l'NFL. És com fer un podcast de futbol, però al fons està que parli de la Champions o de la primera divisió.
I vau començar...
No, de regional.
Sí, insisteixo, vau començar com a podcast i no a Twitch, no? Perquè no existia Twitch quan vau començar a fer el podcast. Ja té uns anys, té uns quants...
Sí, tres o quatre. No, jo crec que Twitch ja devia existir, però sí. Si no, per ahí. Però vaja, vam néixer com a podcast i res, doncs la temporada passada vam decidir que també volíem començar a fer per Twitch i ja està, simplement al final una mica com vosaltres, és fer el mateix que fèiem, perquè al final el programa l'enregistràvem en vídeo, perquè sempre és molt més còmode veure les cares, doncs va arribar un punt que vam dir, home, ja que l'estem fent en vídeo, doncs pugem-lo,
pues perquè total,
és el mateix, i vam començar a fer proves i vam començar a fer-ho per Twitch també, i és el que fèiem fins ara, que seguirem fent.
Vau notar que va venir més gent des del format original podcast a quan estàveu a Twitch? Vau notar un salt d'audiència?
Salt no, nosaltres sí que és veritat que sempre hem notat que hem anat augmentant però no sabria dir si Twitch va tenir efecte o no, però sí que és que nosaltres al començament hem anat sempre augmentant, estem més o menys ara 5 cops el que teníem als primers programes, multiplicat per 5, però ha sigut com molt mica en mica. Normalment coincideix quan la temporada de l'NFL està arribant cap al ja cap part final, comencen els playoffs, sí que notem com que arriba més gent i que arriba la Super Bowl i arriba més gent i després aquesta gent es queda. Vale. No sé si són els mateixos, però vull dir que el número es queda i llavors arriba la següent temporada i tornem igual, arrenquem on ho vam deixar i conforme avança la temporada doncs notem que va arribant més gent i també es va quedant i així ha sigut fins ara. I... Llavors, clar, nosaltres vam començar amb Twitch a meitat més o menys de la temporada passada. Per tant, és un moment, normalment és l'època on es va sumant gent. Llavors no et sabria dir si Twitch hi va tenir alguna cosa a veure o no.
Una pregunta, com mireu els partits? Per on els mireu? Perquè jo ara fa molts anys mirava els partits de quan els va començar a fer el 33, ara fa moltíssims anys, parlo de les Super Bowls aquelles del John Elway contra el Joe Montana i aquest tipus de coses, i clar, des de llavors clar no m'he trobat més allò agafar la tele i trobar-me un partit d'aquests senyors jugant amb aquella pilota mal feta.
Doncs avui en dia realment és facilíssim. A banda de tots els temes legals i il·legals, que com us podeu imaginar, doncs igual que es pot veure els partits del Barça o del Madrid, es poden veure aquests. Aquí a Espanya té els drets Movistar, perquè es tenia el Plus, i quan comença la temporada fan diversos partits cada setmana en directe. I a banda hi ha un servei de l'NFL, que es diu NFL Game Pass, que per 100 i pico euros, no me'n recordo el preu, però compteu 150 o 160, no me'n recordo exactament, tens accés a tot. Tot vol dir tots els partits,
internacionalment,
tot en directe, en diferit, a més ells després agafen els partits i fan la versió condensed que li diuen, que és que treuen totes les interrupcions i et queda el partit només el joc que dura entre 40 i 50 minuts.
Perquè jo recordo quan...
Però és una cosa, i és una app o això es pot accedir a un servei web des de fora, des de qualsevol
punt d'arreu? Ho pots accedir per iPhone, per Android, per PC, per Smart TV, per set-top box, i tenen aplicació per tot arreu.
Perquè és com la mateixa lliga la que ho distribueix.
Sí, és totalment oficial de la lliga.
Però això del futbol americà és que, primer de tot, els partits duren moltíssim perquè, espera, que 10 segons de joc i ara espera que ens aixequem, posem oli a l'esquena d'aquest, a no sé què, ara ve no sé qui, es toquen els collons, es rasquen el cul, es copen a terra, s'hi tornen a posar...
Torna, 10
segons més.
A veure, és veritat que són llargs. El que passa és que són bastant menys llargs del que la gent que no els veu s'imagina. Sí. Perquè normalment, això ens ha passat a tots, tots hem entrat en aquest esport normalment per una Super Bowl o per ja partits de playoffs. La Super Bowl és el partit més llarg de l'any de llarguíssim. O sigui, la Super Bowl, perquè és la final, perquè ens agrada molt i perquè al final normalment...
Perquè els anuncis, perquè hi ha el concert al mig, perquè...
Però com a partit, o sigui, si no és per l'emoció del que s'està jugant, com a partit és un penyazo, perquè és etern. Perquè això, a la mitja part, ja per començar, dura el doble del que en un partit normal. Hi ha moltes més interrupcions, perquè a futbol americà, a banda de les interrupcions de temps mort que tenen els equips, allà ja sabeu que és molt, molt, molt... O sigui, tot és show business, llavors la televisió té temps morts, per entendre'ns. La televisió para el partit quan vol. I se'n va a publicitat i punto. I, de fet, hi ha un senyor al camp que és l'encarregat de demanar els temps morts de la televisió. Clar, us imagineu, a la Super Bowl, doncs les aturades per publicitat són molt més habituals
que no en un partit de temporada regular. Sí, sí. Sí que
clar, llavors, la gent normalment arriba a la Super Bowl com a primer partit i diu, ostres, que això són 4 hores i mitja o 5 de partit. Són llargs, però no són tan llargs ni molt menys. No sé, entre 2 i mitja, 3 i pico pot durar un partit comptant tot, eh? També depenent del tipus de joc, com que és a temps parat, depèn com es jugui, el rellotge avança més o menys. És també... com una mica com el bàsquet, que mai saps exactament quan durarà.
També és veritat una cosa, jo no sóc seguidor de la NFL, i no sóc seguidor de futbol americà, però he vist alguns partits i no només Super Bowls, i m'he donat compte d'una cosa interessant. El model de retransmissió, ¿vale? Els locutors de la NFL no estan narrant només el joc. Vull dir que hi ha un munt de context, de coses que passen en els jugadors, de la vida d'un jugador que ve d'un equip cap a l'altre. O sigui, no sé, hi ha com tot un context que té molta importància quan s'està narrant la NFL i que és molt diferent de com es narra un partit de futbol, per exemple.
És que no té res a veure en el sentit que l'NFL, el fet que s'aturi cada jugada, cada jugada en el fons és gairebé una mini partida d'escacs entre l'atac i la defensa.
Clar.
Sí, el futbol americà és hiperestratègic, però una barbaritat. De fet, és l'esport on l'entrenador o els entrenadors tenen més influència de llarg.
I cobren moltíssima pasta.
Cobren moltíssima pasta, sí, però això sí. També el futbol, vull dir que al final és un tema ja de professionalitat. Però és veritat que és superestratègic. Llavors és que hi ha moltes coses a parlar o analitzar entre una jugada i l'altra, perquè ja no és la jugada que han fet, també és la que faran, quantes llardes han d'avançar pel següent primer down, si és que no l'han fet, a quina posició del camp estan, el rellotge també importa molt. O sigui, hi ha moltes coses...
Les estadístiques realment... de cada jugador...
Sí, però si això t'ha passat tots els esports també, al final el tema de les... Però sí que l'NFL, al ser un joc parat, si diguem que és com la gent que també vegi voleibol, s'assemblen en aquest sentit, tot i que la dinàmica és molt, molt diferent, Però sí que cada jugada arrenca de zero. Per tant, i amb la diferència que en el futbol americà, més la pilota arrenca la jugada a l'atac, que el voleibol, diguem que el que es comença assecant no és qui farà el primer atac. ¿Vale? Per tant, ja ho tens tot com molt muntat en funció del que faci l'altre equip. Aquí no, aquí l'atac comença amb la pilota a la jugada. Per tant, l'atac sap exactament què vol fer. Després està la defensa, que òbviament voldrà aturar-ho, però també l'atac reaccionarà en funció del que vegi. Per tant, la defensa juga molt a ensenyar una cosa que no és la que farà. O sigui que ja fins a la vegada que comenci la jugada... Hi ha moltíssim joc d'estratègia de l'atac amagar què vol fer i la defensa fer creure l'atac que farà una cosa que realment farà una altra. Tipus de cobertures, qui entrarà pel quarterback o què no, si s'acularan, si entraran a sacar per ell. Llavors hi ha moltes coses d'aquestes que, per tant, quan l'entens, no és tan lent, perquè és que realment aquell temps del mig passen coses. És com quan llegeixes un còmic que estan les vinyetes, però realment l'acció passa a la línia blanca que separa les vinyetes, que és el teu cervell que omple com l'acció d'una vinyeta a la següent, doncs el futbol americà, el temps que hi ha entre jugada i jugada, molt, en el fons està passant el mateix. O sigui, és tot una part de la narrativa i allà està passant un munt de coses que al final després es plasmen en la següent jugada.
Molt bé,
Raül, sobre el futbol americà, darrerament comencen a haver-hi moltes veus que estan denunciant en la NFL per al tema de les contusions dels jugadors.
Commocions.
Commocions, les commocions.
Contusions també en tenen. Però també tenen.
Contusions sí, però és et fots, o sigui, te l'has fotut. El problema és que van amb els cascos i xoquen així en plan, com a diguéssim, com a intel·lectuals, pum, i a la llarga, doncs, a veure, que acaben sonats com boxadors. És a dir, que ara, de fet, s'està... La boxa també està dintre de... I a l'MMA també està dintre
la boxa aquesta... estat des de fa temps en aquest...
Sí, exacte, sí. Per això, perquè la gent que ho practica acaben sonats, almenys en boxa ho hem sabut sempre, que hi ha hagut el boxador sonat i que pràcticament el que passa és que tenen demència senil, doncs als 40 anys aquesta gent, però es veu que això també els està passant
a
gent, i sobretot el problema més és no només amb els de la lliga professional, perquè bueno, al final també són professionals, cobren el que tenen, si no són en els de la lliga universitària, que hi ha tios que juguen a la lliga universitària per poder estudiar i el que estan fent és matxacant-se el cervell. Com està això? Si hi ha mesures per
posar-los sí, és un problema molt greu, eh? O... De fet, els impactes amb el cap ja fa temps que estan prohibits precisament per això, però se segueixen donant casos, perquè molts cops ara ja es pot tenir una mala caiguda, el caure piques fort contra el terra amb el casc, i la majoria de commocions ara venen de coses fortuïtes d'aquest tipus, eh? Però és un problema molt greu. De fet, la Lliga durant un temps ho va tapar, després li va explotar la cara i ara ho està gestionant, però segueix sent un problema, perquè és el que dius, no és una cosa que tinguis una lesió d'escuri, sinó és una cosa que no veus. A la majoria dels jugadors no els hi passa, eh? O sigui, no pensem, però és veritat que està allà i de cop i volta després, quan deixen la Lliga o alguns fins i tot al final de la seva carrera, doncs comencen a no dormir bé, tenir mal de caps constants i alguns s'han acabat suïcidant, o sigui que no, poca broma amb això, eh? De fet, crec que és un tema, no només el futbol americà, eh? Crec que és un tema com a societat que estem evolucionant i hi ha coses que ara ens comencen a estranyar i segurament dintre de 50 anys o de 100 anys es mirarà enrere i es pensarà, hòstia, però què feien? Perquè podem pensar d'això, o sigui, diguem que estem com molt habituats en què en els esports la gent es pot morir. I això a vegades tu pares a pensar i és com... Ostres,
o que psicològicament en els esports d'èlit la gent peta psicològicament sí, i això no, sortirà quan amb la gimnasta
estic parlant de les motos que és l'altre.
Exacte, les motos, jo quan jo petit mon pare em portava les 24 hores de Montjuïc, cada any es matava algú
la Fórmula 1
quan eren a Montjuïc, no quan eren al circuit de Montmeló, quan eren a Montjuïc cada any es matava algú.
Cada any no, però hi havia accidents mortals. El problema és que ara estan en circuits molt més segurs, però també les motos van molt més ràpid. Però que això passa també amb la Fórmula 1 i passa molt més esports, és que ho hem vist. Hi ha altres esports que potser no són de contacte, però de cop i volta un jugador té un infart. Perquè al final poses com el teu cos, el poses molt al límit. O gent que acaba després amb 50 anys, que està destrossadíssima físicament, potser en un esport que no ha sigut de contacte, però la matxacada durant 25 anys ha sigut tan bèstia. A més, comences de molt jove. I jo crec que en el futbol americà és una de les coses que passarà. De fet, ja et dic, han canviat moltíssimes normes, però moltíssimes. Ara és un esport que, encara que no ho sembli, és molt menys de contacte físic violent que abans. O sigui, ara, de fet, veus vídeos de placatges de potser fa 10 o 20 anys i et quedes glaçat, perquè hi havia hòsties, però de dir, però aquest tio com no es va morir al camp? Però és això, al final el cos és molt dur i aguanta. Però sí, o sigui, al final és una cosa que no sé com acabarà, però jo et dic, en tot l'esport d'elit, perquè al final és que és molt bèstia. Si ja heu parlat de la boxa també, però és que hi ha molts esports en el que això, tenim com a societat com l'assumit que passen coses i dius, home, saps?
És que,
és el que dius,
perquè
no és una persona que es guanya la vida amb això, és tot el que has fet per arribar allà i tots els que no hi arriben.
I fixa't una cosa, quan jo era petit recordo perquè tinc que l'esperança de vida a Espanya, als anys 70, uns 63, 64, 65 anys, doncs el normal és que la gent es jubilava i es moria. I que ara, abans del coronavirus, és a dir, fa un any i pico, vale, que això segurament ara ha canviat i hi haurà una dent de serra en aquesta progressió, estem en 87 anys. És a dir, pràcticament en 40 anys ha augmentat 20 anys l'esperança de vida, amb la qual cosa, clar, quan una persona dius, no, és que als 50 anys acaba sonat, diu, no, és que em viurà 60, viurà 65, clar, dius, una persona clar. Als 40 anys està sonat que en té que viure 90, canvia la forma de veure aquest tipus de coses. I a més també la nostra comprensió del que passa relatiu a la nostra salut, mica en mica cada vegada va evolucionant. L'altre dia veia una gràfica bestial que ensenyaven el consum de cigarrets, de cigarreta, una gràfica que correlacionaven les morts per càncer de pulmó i el consum de cigarretes entre el segle XX i el segle XXI. I era bestial perquè hi havia un cim del consum de cigarretes, que és quan es prohibeixen els anuncis de cigarretes, i de calat 20 anys hi havia la corba de la mortalitat de càncer de pulmó. Dic, ara tenim claríssim, escolta, és que la gent es mora de càncer de pulmó. Però Marc, ho hem d'anar aprenent.
Un exemple, quan jo tinc 44 anys, quan jo vaig fer el carnet de moto, que el traies el 14, anar en cas no era obligatori. No. Jo el portava perquè des de sempre el meu esport favorit sempre han sigut les motos, val? Que ara es diu MotoGP, que abans es deia així. Llavors, clar, jo, perquè també li agrada
el
pare i em ve de família.
Però què, del 7,5 el MotoGP?
Eh?
No. Abans hi havia els de 7,5, però era com...
No, però vull dir que no hi havia aquest nom de MotoGP. O
sigui, sí, però la categoria reina, abans la categoria reina era el 500.
500,
just i abans el 750 MotoGP, eren, sí. Bueno, motos grosses, però no eren els que corrien més.
Les últimes categories que abans de canviar de nom va ser 125, 2,5 i 500, abans estava 80, havia estat 3,5 també, bueno, havien canviat de cilindrades, eh? Però vull dir que ara es diu com MotoGP, que com que Fórmula 1 tenia un nom, li van posar de MotoGP. Però bueno, vull dir que, clar, jo des de molt petit, jo estava molt acostumat a veure caigudes de moto i que tothom anava amb casc. Per tant, jo anava amb moto amb 14 anys o 15 i anava amb casc, però la gran majoria anava sense casc. Però és que em vaig fer el carnet de conduir als 18 i no era obligatori el cinturó.
No. Sí, clar.
És que no ens en recordem.
I quan no, era carnet... no era obligatori que et venguessin el cinturó.
No, 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 el cinturó... El cinturó
sí. No, no, sí, sí, però o sigui, el cinturó, abans d'obligar-te a tu a portar-te el cinturó, van tindre que obligar en els venedors de cotxes a posar el
que
cinturó.
Suposo que sí, clar. Clar, jo
a posar el cinturó. I, cinturó, per exemple, eh? actualment, si tu tens un cotxe anterior a la norma, hi ha una norma que diu que t'has de posar, els cotxes han de tindre cinturons a darrere.
És que un cotxe
si el teu
cinturó,
cotxe
no
està matriculat amb anterioritat a aquesta norma, no cal que tinguis els cinturons a darrere.
Però no darrere, Marc, que jo em vaig fer el carnet i jo, conduint, no estava obligat a portar el cinturó. I
sí, sí,
44,
sí, sí, no era obligatori.
I com aquestes moltes, ja eren, o el de fumar en un restaurant. Sí. Quants cobres fumant? Vull dir, per això dic que com a societat anem evolucionant i som més conscients de
a Xina,
coses que s'han de
canviar. En un restaurant a Xina, a Beijing, ara fot 15 anys, en un restaurant de luxe a la plaça Tiananmen, perquè era, diguéssim, Xina en un moment on nosaltres ens podíem permetre un restaurant de luxe, perquè, diguéssim, et costava com 30 euros dinant allà, però per ells era de luxe, escopien a terra.
Sí, no, però això és un tema més cultural.
Clients,
això,
allò que
més els veies... Cultural.
Sí, però és un tema cultural. Però, no, jo t'estic parlant de coses de la salut,
sí?
de com ens preocupem de nosaltres mateixos, que com a societat abans era com... No sé, o sigui, està com assumit que aquestes coses passaven i hem anat evolucionant. I tot aquest rotllo ve per el que ha dit de futbol americà, eh? Que el problema s'ha reduït molt, però el problema hi és. I crec que del tant en tant en parlem també a tots els Blitz, eh? I crec que és un problema de, que la societat, moltes coses, crec que no som conscients que dintre de 50 anys ja no han desaparegut i mirarem enrere... I direm, hòstia, com es feia
I
això?
I Raül i Marc...
Com el d'anar amb casc, amb sí. moto sense casc, o sense cinturó... I
encara, encara una cosa més enllà. La pressió psicològica sobre un esportista d'èlit, que ho hem vist ara a les Olimpiades amb la atleta aquesta de...
Una Simone Biles.
Sí. Doncs jo crec que també serà un factor que es començarà a posar damunt de la taula. ¿Vale? Perquè al fons, salut és tot. Salut mental també. Per tant, tot el pack ha d'anar inclòs. Hi ha esports que no, però hi ha esports... que sobre, com són molt individuals, d'acord, la pressió sobre la persona pot arribar a trencar-la.
No, i mira,
mireu els tenistes.
Sí, sí, però no, però sense sortir de la Simone Biles, o sigui, hi ha exercicis que estan prohibits a gimnàstica, perquè es quedaven tetraplègics. Sí. Vull dir que coses
per
que fa...
Per treure més nota, fotien una cosa superperillosa. Sí, sí.
Clar, feien coses i estava com assumit. Oh, mira, que complicat és, que bé que ho fa. I per sort, la cosa va evolucionant i arriba un punt que diu algo. Home, però és que és complicat perquè es juga la vida. O es juga una paraplegia cada cop que ho fa. I han anat prohibint segons quin tipus d'exercicis. Doncs crec que és una mica també el camí que està seguint tot. Eh? I no sé com serà futbol americà de 50 anys. Perquè normalment aquestes coses no desapareixen. Perquè simplement les vas com adaptant, sí. les vas modificant. I vés a saber, potser jugar d'una altra manera, o potser jugar d'una altra tecnologia, o potser jugar una barreja amb el que avui en dia és flag football i jugar amb molt menys contacte. No ho sé,
curiós,
no sé com...
Curiós, em sembla que és de Flash Gordon, que hi ha com un partit deportiu superbèstia, super de contacte a saco. És a dir, tenim aquella visió del futur, aquell deport gairebé de gladiadors, o com rollerball i aquest tipus de coses.
No, però fes que Flash Gordon, en teoria Flash Gordon a la pel·li, bueno, podríem parlar-ne molt, però és quarterback. Sí. Llavors fan la tonteria que fan al Palau de Ming, estan com passant-se allò com si fos la pilota de futbol americà. Però bueno, si Flash Gordon ens agrada molt perquè eren molt joves, però la veus avui en dia i patina per molts llocs,
tornem, no, patina per tot arreu, però és que collons, eren els 70, tio, eren els 70, no hi ha més, o sigui, és una altra època i patina per tot arreu, però la visió del futur que tenim, on hi havia aquests jocs gairebé gladiatorials, és tot el contrari, ho anem suavitzant, ho estem humanitzant, i potser aquesta violència gladiatorial la tindrem en deports virtuals.
No, els jugadors i tot, els esportistes no es cascaran, però les grades es mataran, com ha passat fa dos dies a Colòmbia, a Bogotà. Una cosa, per acabar-ho d'explicar, jo ho hem dit una mica al principi, però m'agradaria que quedés una mica clar, per una mica destacar també el canvi diguéssim, de format de procediment de la mateixa Corpo pel que fa a la part de Catalunya Ràdio, dius que el programa no s'emetrà en directe per l'emissora de ràdio, no, sinó que sortirà per un nou canal de Catalunya Ràdio a Twitch, que ja suposo que ja existeix,
si vols,
no?
Sí, si vols comencem, que abans hem començat, sí, però per variar hem divagat i ens hem anat per una altra banda. Sí. Això, nosaltres passem a fer-lo per Twitch també fa més o menys ara un any, una mica menys, uh-huh, vale? I acabem la temporada. A més, l'any passat nosaltres vam començar a portar molts convidats al programa, vale? Uh-huh. Entre ells gent dels mitjans. Quan veiem algun una mica conegut que veiem que li agradava l'NFL, com que és una cosa molt de nínxol, cada cop que veiem algú ens feia gràcia, mira, portem-lo. I vam estar portant bastanta gent. Pues això, acaba la temporada i pues, abans de Setmana Santa, ja et dic, potser seria el març o així, ens envien un missatge de Catalunya Ràdio i ens comenten això, que, bueno, ens diuen... voldríem parlar amb vosaltres, podeu venir un dia a la ràdio i parlem d'un tema? Mm. Més o menys, òbviament no ho van dir així. Mm. I res, doncs vam anar allà, medides Covid, bla, 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 i res, ens van proposar això, ens van dir que en aquell moment encara, òbviament, no, encara en aquell moment, com que no s'havia fet l'Eurocopa, Catalunya Ràdio no tenia ni plataforma de Twitch, però ens va dir que estaven donant-li una volta per fer una aposta per la plataforma. Només feien el Generació Digital, que coneixeu molt bé, sí, però perquè ells fa temps que ho fan, i ho fan, de fet, per la seva plataforma, perquè ho fan a través d'iCat, i ho fan... O sigui, són com una mica la punta de llança allà dins d'aquesta mena de nous formats. I ens van dir, bueno, estem donant-li una volta, i ens agradaria que si engeguem això, vosaltres, doncs si tot ens quadra, fóssiu un dels programes en aquest tret de sortida, en aquest llançament
en
de la
aquesta graella, diguéssim, graella Twitch de Catalunya Ràdio, no?
Exacte, llavors, òbviament, vam fer més reunions, correus, negociacions, entre contractació, producció, no us explicaré... Podríem fer un altre dia un altre programa d'aquest, però això potser no el podríem publicar, perquè potser llavors es faríem
això
fora...
Això se'n diu fer una birra.
Exacte, aquestes són les coses que s'expliquen davant d'una birra, vale? Vull dir que no ha sigut tot tan fàcil, més que res, o sigui, no, amb això no els critico, però al final és una ràdio de cop i volta,
i el seu format, i el seu format de contractació, el seu format de col·laboració està molt
pensat
a la vieja escuela,
o amb una productora ja establerta, clar, i de cop i volta els arriba un de, mira, tenim aquí aquests tres desgraciats que fan un programa d'NFL per Twitch, a veure com ho fem quadrar.
Bueno, mira, ens va passar igual a nosaltres, també amb la gent amb la Federació de Ràdios Locals.
Amb la Federació
ens va passar... No érem empresa, no érem res, érem un podcast indie.
I per això els vam engegar a cagar, perquè bàsicament érem el programa que tenien en la sindicada amb més èxit i no ens volien donar un duro, doncs ja us aníeu a cagar a la platja, i prou. I de fet ara hi ha hagut uns ajuts a la producció de podcast cultural... i nosaltres no hem pogut participar perquè no som una productora.
Has de ser una manera i grinyola tot.
Si no estàs dintre de l'establert, el que s'està esperant, tu no ets el tipus d'empresa que nosaltres esperàvem que vindrien aquí. No? Però nosaltres fem això que vosaltres demanem des de fot 14 anys.
Sí.
No. Però tu no tens el NIF i no tens el d'allò, ni l'epígraf, ni...
Exacte, a Catalunya Ràdio tothom hi ha posat moltíssima voluntat, perquè a més de ser una cosa pública és encara més complicat, perquè si és una empresa privada,
ser transparent, clar,
doncs mira, et contracto, et faig el contracte que em dóna la gana, no li he de donar explicacions a ningú,
el gato
i mentre tot sigui legal a nivell de contractació, impostos, tributació i tot, cap problema. Però una empresa pública no, una empresa pública ho ha de fer tot molt bé, perquè òbviament... s'està gastant els nostres diners, que ja us dic ara que en el nostre cas...
S'estan gastant molt pocs.
Sí, de fet, una de les preguntes sempre quan començava a parlar en producció és, però el pressupost està bé? Esteu segurs? Li vam dir, sí, no es preocupeu, que no ens guanyem la vida amb això. Vale, és que m'he espantat, perquè clar, la gent veia allò i deia, pues aquesta gent, si perd diners per fer el programa.
Home, i tant.
Vale? Sí, si comptes, òbviament no paguem per fer-lo, però que si comptes les hores que li dedicarem i tot, no superen lloc.
Ja li poses el preu d'hora salari mínim i no et surt.
Nosaltres, com a mossega la poma, estem... Sí, òbviament no, cobrem, clar, però ja fa anys que tenim la sort de que la comunitat paga el que és les despeses del programa... que no són poques, ¿vale? Que no són poques, perquè ara ve la renovació de hosting i ens hem de gastar 600 napos.
Sí, sí, no són poques. I a més, clar, anant a Catalunya Ràdio, una cosa que sí, l'única quasi cosa que ens van exigir, van dir, volem el mateix programa, però home, que s'escolti millor i es vegi millor. Llavors, espero que m'estigueu veient millor Sí, i que els gent m'estiguin escoltant millor, perquè de fet estic estrenant avui, perquè clar, ens estem preparant per finals d'agost a començar i estic estrenant, aquest és el primer cop que faig servir com en directe el material nou, i al final el pressupost és per això, ha sigut per comprar el material i fer una cosa, doncs, això, que
perdona, una pregunta,
quina càmera t'has comprat? Ara això,
no, un moment, abans de la càmera, deixa'm fer una cosa, per educació, diguéssim, a la resta de companys, qui formeu part de tots el Blitz i ara NFL en català? Sí, bueno, a part del Raül Arribas.
Sí, tots els Blitz és el podcast, sí. Que és el que... Bueno,
i continuarà com a podcast o no?
Eh? Sí, sí, sí. De fet, el seguirem publicant a les nostres plataformes. Eh? El que la Corpo li diu canals externs, que vol dir no la seva plataforma de podcast ni el seu canal de Twitch, això ho seguirem en els nostres canals. O sigui, que els que siguin de podcast i estiguin acostumats a escoltar-nos via Apple Podcast o Google Podcast o Spotify o iVoox, això, no haurà de tocar res. El programa li caurà igual. Cap gran. Això cap diferent. Simplement que el canal de Twitch canviarà i no sé què passava amb el de YouTube, perquè en principi també és un canal extern amb el que hauria d'anar el nostre, però a mi m'estranya perquè el canal de YouTube de Catalunya Ràdio, no sé si l'heu vist, el de la Corpo, està superbé. Mm. Llavors, no sé, jo imagino que simplement no hi han caigut i quan arriba el moment ens diran no, el pengem al nostre canal de YouTube, que està super, està molt currat. Però bueno, que si no anirà al nostre, cap problema. Eh? O sigui que no és que es quedi allà i la gent només ho pugui escoltar allà. Mm. Òbviament, preferim que ho escoltin allà, perquè ja que som un nínxol petit, com a mínim que es vegi,
si disperses l'audiència és pitjor.
No, perquè, i a més, si d'aquí 2 anys deixes d'estar a Catalunya Ràdio, doncs continues amb la teva audiència.
Clar.
Sí, has de mantenir la teva plataforma i la teva audiència.
Però ens podien haver dit que només a la seva, O sigui, és una de les coses que nosaltres pensàvem que ens podien dir i tampoc hagués passat res.
I no
ens
podies haver demanat més diners. Sí.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
I qui formeu part de...
Llavors, això, del podcast el fem entre l'Enric Garriga, el Ferran Àngel i jo, i el que és NFL en català, que és el compte de Twitter, que és amb el que va començar tot, això va començar el Gus Urriols molts anys, i després em vaig afegir jo i el Miquel Àngel Pallarès, i així una miqueta, després ja més del grupet, que tenim un grup de WhatsApp i anem parlant, però al final el podcast sempre l'hem fet nosaltres tres, més convidats que han anat venint al programa.
Ok. Era perquè costés en el podcast els seus noms. Vale. Sí. Perdoneu,
Continua la història, eh? Pues això, estem molt temps de reunions i acabem passant per tot el procés, tot s'acaba quadrant i el que dèiem. I el 31 d'agost, aquella setmana és la que comença la temporada de Catalunya Ràdio, doncs també començarem nosaltres. Ah, i en aquest interim és quan Catalunya Ràdio estrena la plataforma de Twitch per l'Eurocopa amb el Torquemada. Mm. Es veu que els hi va bastant bé i és quan decideixen... Perquè això s'havia quedat a l'aire, perquè clar, quan van començar a parlar ells simplement volien fer una aposta. I llavors és quan van dir, ostres, doncs, saps? Ja que tenim la plataforma de Twitch amb el tema de l'Eurocopa del futbol, anem a afegir aquest segon programa i el segon programa som nosaltres, o sigui que...
I la càmera i el micro que teniu ara estrenats, quins són? Quin tipus de càmera?
Doncs mira, en el meu cas, l'Enric i jo tenim un equip i el Ferran, que realment és el que en sap de tot el tema edició, muntatge i tot, ell s'ha hagut de comprar altres coses perquè també té la taula, al final ell qui fa una mica la màgia, ¿vale? Però crec que la càmera és la mateixa per tots. Que la tinc aquí. No la tinc aquí per fer publicitat, la tinc aquí perquè la tret de la capsa. Que és la Logitech...
La Brio 4K.
Stream Edition.
Aquesta és molt famosa i tothom l'està ara fent servir als streamers guais, ¿vale? Perquè em sembla que és 4K real a no sé quants frames. Em sembla que són 120 frames.
És 1080-60 i 4K, no me'n recordo. Vale. Sí, vale. En el fons, al final el que et dic, el Ferran, que és el que ens sap d'això, ens va dir, ens hem de comprar aquesta.
Molt bé.
I de micro, doncs el arxifamós Yeti.
Ah, el Yeti que jo no puc utilitzar perquè no està adaptat a la meva veu. Sí, el gran, el Yeti...
Sí, el problema dels micros és que depèn de la veu de cadascú. Okay. Perquè en Tomàs, per exemple, sembla que estigui en una cova perquè no tenen una resposta lineal a totes les freqüències i llavors, doncs, en funció de qui ets...
Per això dic que espero que se m'escolti bé.
Se't sent molt bé i molt constant amb el volum i tot, constant, no canvia.
Doncs això, i al final el pressupost ha sigut per comprar material, per comprar llicències, perquè clar, Fins ara nosaltres en lloc de fer servir Riverside fem servir StreamYard, que és pel que ens entenguin els oients, és similar. Però clar, fèiem servir, és de pagament sempre, però fèiem servir la versió de pagament, doncs el que diem, doncs la més barata, que funciona bé, però no fa Full HD, no, et posa la mosca, et posa la icona de StreamYard. Clar, va, per Catalunya Ràdio això no. Llavors dins del pressupost també va, doncs, comprar la llicència bona, en la que no et surt la propaganda de StreamYard, en la que la qualitat és millor, i al final tot això, vulguis que no, pues, són uns dinerets, i ha sigut aquest el pressupost. No...
Val, o sigui que diguéssim que rebeu a canvi allò que us costa el material, la renovació de material,
exacte,
òbviament,
amb, una,
amb,
problema,
amb un altre estàndard de qualitat, això també és cert, no?
És curiós en això que Catalunya Ràdio el que està fent és es mou a Twitch, però bàsicament Twitch és televisió. Però és aquest tipus de televisió de...
És contingut.
És aquest el individu... tema és...
Et poso un exemple pel que a mi no em va estranyar gens. ¿Vale? Coneixeu el programa del Búnquer, no? De Catalunya Ràdio?
Sí, em sona.
El del Jair Domínguez i el Peyu.
Sí.
¿Vale? Crec que els he vist tots els de la temporada. I dic vist perquè ha sigut per YouTube.
Clar.
Perquè ens els posem amb la dona de vegades sopant. Llavors, clar, al final una de les coses que ens que canviarem, per exemple, serà el nostre logo, la nostra imatge, perquè ens vegi la gent per on ens vegi, ens escolti i tingui clar que és un programa de Catalunya Ràdio. Però ells fan el programa de ràdio i han muntat com un mini estudi allà a Osona i això, i òbviament ells tenen molts més mitjans, o sigui que la qualitat i tot és més de programa.
Però
de
el del Peyu, això del Búnquer no és una productora, sí que estan consolidats.
Sí, és una productora, és una però, productora. Vull dir, però és un programa de ràdio que ells també l'emeten per YouTube, no el fan per Twitch.
Sí, al final, emetre'l per YouTube o emetre'l per Twitch és el mateix.
Bueno, sí, suposo que en el seu cas, si l'emets per Twitch t'obligues a fer-ho en directe.
Ja.
Un programa com aquest, segurament quan van en graven dos o tres seguits.
Però és un format de, és el programa de ràdio, és el podcast, és el programa de ràdio, però que també té sentit que es pugui veure, perquè veus la cara de la gent, els gestos i la comunicació
alguna
no verbal també.
Alberto,
però no hi ha una producció, no hi ha una producció com de televisió, edició, ara
no hi ha una realització, hi ha una mini realització, però hi ha realització però mínim.
Una mini realització i il·luminar bé, per això al final que ens hem comprat també catxarros, vull dir, de llum i això. Que es vegi bé, però que no hi ha una realització com a tal. Pues com et dic, el Buenafuente i l'Alberto fa uns anys que estan fent el Nadie Sabe Nada, el Tomàs Fuente i l'Ignasi Taltavull, que fan el podcast que és de la ruïna, que és boníssim, també l'emeten, també es tenen en vídeo. I com a ells n'hi ha molts més. Llavors, al final, és un model en el que segurament a la gent de la nostra generació ens costa més, perquè jo soc molt de podcast, perquè soc molt de ràdio, i soc molt de fer alguna cosa mentre escolto una cosa.
Exacte.
Però hi ha molta gent, sobretot més joves, que és al revés, que són molt de la pantalla ja. I això és un costum que agafes i ja està. I llavors, doncs jo què sé, doncs el que es deia, jo sempre he sigut, soc més de podcast, perquè se'm van baixant al mòbil, ja tinc les meves regles, se't fa la cua de reproducció, escoltes un, acaba i salta un altre, i pots passar d'un mossec a la poma a un coffee break, a un total blitz, a un la ruïna, i t'és igual, perquè tens la teva playlist, però hi ha molta gent que està veure la pantalla. Llavors, això de fer el programa visualment per després també publicar-lo com a podcast, crec que està molt bé. I, de fet, crec que és per on van els trets, crec que és per on acabarem. I, de fet, el que comentàvem ja fa una estona, jo crec que si no haguéssim fet el programa per Twitch, no crec que estiguéssim avui a Catalunya Ràdio.
Perquè no hagués cridat...
Que no estan mai, però estic bastant...
No haguéssiu cridat l'atenció suficient, està clar. Està clar. També és veritat que i això passa amb la premsa també, hi ha com un punt de confluència de mitjans, vale? Vull dir que ara, diguéssim, es crea el contingut i es distribueix, o sigui, es crea de tal manera que es pugui distribuir audiovisualment a tot arreu, vale?
Sí, és una mica és... Abans, quan érem petits nosaltres, que això és la generació dels nostres fills i alguns més grans, quan els expliquen els explota el cap, si volies veure Bola de Drac havies d'estar a 6:15, crec que era, davant la tele.
6:15.
Perquè era one shot, o sigui, el fan avui, que és veritat que després amb els anys l'has repetit mil vegades, però vull dir, es fa aquella hora, aquesta cadena, com no estiguis davant la tele, això no el podràs veure després.
Però que això gravava en VHS.
Sí, exacte, però ja era com molt més artesanal tot.
Primer programa de Bola de Drac, fins i tot ens vam emprenyar perquè estàvem esperant el Doctor Slump.
No, o sigui, fins i tot
estava
no.
I ara què foten? Què és això? Què és això? I al final és dir, això, però...
Sí. No, jo recordo de dir, però i l'Arare?
I l'Arare, ara toca l'Arale, i la Bocaman, i què passa? Què passa? I et foten això, i clar, Quan ja surt l'Ulo em dius, vale, ja compro. Ja veus que també és Akira Toriyama.
I després arriba el crossover i passa el Goku per
la vida del pingüí.
Però sí, però vull dir que era molt això. Després, amb els anys, vam canviar molt a fer-ho tot quan l'altre ens ve de gust. El que dic, tu t'escoltes el podcast quan vols, veus a Netflix les coses quan vols, fins i tot la tele la veus quan vols. Tu vols veure un programa, però jo no vull veure quan el fan. Després me'n poso a la carta i me'l veig quan vulgui. I ara estem una mica fent com anant enrere per recuperar el que vam deixar. Seguim tenint-ho tot en asimètric o asíncron, si voleu, de dir, escolta, com vull, però a més t'ho faig en Twitch en directe per si et ve de gust veure-ho en directe. I és com que vam abandonar tot el directe per anar cap al diferit i
ja
ara,
tornem
des del diferit, sí, però no anem, sinó que simplement recuperem allò que vam deixar enrere, perquè no és que abandonem el diferit. Bueno, els que potser fan stream només perquè van buscant els subscriptors, potser sí, però que en general és seguint en diferit, però vaig a recuperar la gent que ho vol veure en directe.
Però i en aquest cas...
Per poder interactuar, perquè pots interactuar, envies comentaris, te'ls contesten, i està molt bé.
Però rebeu, fixa't que aquí el que ens estem trobant...
Perdó, rebeu... vau començar, jo tinc pendent de fer-ho, Estàveu rebent algun tipus de pagament voluntari, com fem a Mossegar la Poma, de nivell de, pues, jo què sé, d'afiliats...
Aixeta...
De... No, sí, bueno, és que hi ha Twitch té una manera, perquè com Twitch és d'Amazon, no?
Exacte, és el que t'anava a dir.
Que jo,
al final, gràcia.
Sí, jo us estava pendent d'acabar-ho de lligar per intentar provar lo d'Amazon Prime amb vosaltres i no he tingut temps, la veritat. Mm.
Twitch és una gràcia. Tu, un cop has... tu quan comences a Twitch no pots fer això, ¿vale? Però hi ha com diferents nivells, que està, i el primer que crec que és el... No me'n recordo si és partner o soci, no me'n recordo. El primer nivell, que no és el que tenen els streamers més top, perquè aquell costa més d'arribar, però un cop arribes al primer nivell, que has d'haver a més no sé quantes hores en un mes, amb uns followers mínims o seguidors mínims, però tampoc és tant. Vull dir que són xifres molt assolibles per un programa. Per exemple, Mossega la Poma quan es fa un cop a la setmana, estic segur que allò arriba,
bueno,
però amb la
gorra. Si li donéssim una mica d'importància a Twitch, que no li donem gens.
Exacte. Bueno, una mica simplement avisar, dir-li als ullets, que en mitja hora ens hi posem. Però bueno, ni que fos per Twitter. Però vaja, un cop arribes allà, la gent pot pagar per subscriure's al teu canal. I pagues, crec que...
Que és com una donació, en el fons, no?
Sí, són, no sé, 4, 5 euros al mes, vale? Que en principi no et dona res extra, no sé, que tu pots configurar el teu canal dient, per exemple, que només poden opinar els subscriptors o només poden...
El xat, sí.
Sí, el xat. Però nosaltres això no ho tenim, és totalment voluntari. Però la gràcia de Twitch és el que diu el Tomàs, que el va comprar a Amazon, i si tu tens Amazon Prime, tu tens una subscripció gratuïta al mes. Has d'enllaçar els dos comptes, que és molt fàcil, jo vaig fer un PDF que crec que us el vaig enviar, i tu tens un cop al mes una subscripció que és gratuïta. Llavors, la majoria de gent no la fem servir, perquè, bueno, pel que sigui, perquè no estem molt a Twitch o el que sigui, o potser hi ha gent que sí, Llavors, per als nostres oients, doncs, ens van donar la subscripció gratuïta aquesta que tenen, que val exactament igual que l'altra.
Que la poden canviar cada mes, si volen. O la
deixa... és que tu quan pagues. Tu quan pagues, ja sigui via Prime o pagant els 5 euros o els 4 euros, és una subscripció d'un mes.
Però tu Prime no la pagues mensualment. Prime la pagues un cop l'any, no?
Sí, no, però oblida. Tu pel fet de tenir Prime... tens una, la primera subscripció que tens una subscripció gratuïta.
Ah, d'un mes. Vale, el primer
mes.
Clar,
perquè totes són d'un mes. Al final, si jo faig 4 subscripcions i pago 3 i una em surt gratis pel Prime, totes són d'un mes.
Ok, és el primer mes. El Prime és que et dona un mes gratuït a qui tu vulguis.
Sí, et dona una subscripció gratuïta. La primera que fas, la fas amb el Prime, que és gratis. Per tant, la gent que ja paguem Prime, doncs tenim una subscripció gratuïta cada mes, que tu li pots donar cada mes el mateix o cada mes canviar-la. Al final dona igual. Però vaja, que al final amb tot el que tenim, crec que just ara hem creuat el límit de $100 perquè et facin el primer pagament. Que ja ens anirà bé, però vull dir que has de tenir molts oients perquè realment...
Et surti compte.
Però bueno, escolta, si ho fas a YouTube no reps un duro, o sigui que ve per Twitch aquí, com a mínim.
Sí, guanyar calés a YouTube.
I nosaltres amb menys d'un any, doncs 100 euros.
Cada vegada els nivells d'entrada. El que passa del que estàvem abans comentant, allò que deies de l'anada, de l'asíncron cap al síncron i tal, el que sí que està veient, el que hi ha és una completa desvertebració, diguéssim, cultural. Abans tenies les 5-6 cadenes i això bàsicament et marcava quin era el mainstream cultural i es parlava dels temes que es parlaven, es veien els esports que es miraven i d'això, i ara hi ha tots els blitz, i dius... podcast sobre un deport que juga a l'altra banda del món i que té un impacte cultural superbèstia, però que però que, perquè és una cosa totalment de nicho, com també pot haver-hi, que sé, un podcast sobre, que sé, lligues de badminton a Corea del Sud, o sigui, pot haver-hi qualsevol cosa, perquè hi ha de tot, i llavors el que hi ha és això, és que hi ha aquesta desconnexió social, i llavors, i això té impactes.
Jo és que ho veig més com una desmanipulació, perquè, perdona, perquè com has dit tu abans hi havia pocs canals, tothom parlava del mateix, però ens oblidem que hi havia algú en alguna sala decidint de què parlaria tothom, eh?
Sí, i igualment que, a veure, ara podíem estar parlant, jo què sé, de Disney, que ara s'està fotent de pinyos amb l'Scarlett Johansson o coses aquestes. O sigui, està Disney, està Netflix, està Amazon, està HBO, està Warner, està Apple, o sigui, està YouTube. O sigui, continuen havent-hi uns grans que decideixen aquest tipus de coses, però hi ha, diguéssim, una desuniformització cultural. Una desuniformització cultural que en molts aspectes és bona, doncs, perquè dona llibertat, però per una altra banda, per exemple, tot el fenomen dels antivacunes surt precisament d'això, doncs, de dir que algú que ha pogut generar narratives alternatives i explicar les xorrades que siguin.
No, i perquè aquestes narratives alternatives són distribuïdes per canals on que no és la televisió convencional ni la majoria, d'aquests casos, o sigui que estan funcionant en llocs que no estan centralitzats. Abans a l'audiovisual estava bastant centralitzat, les llicències les donava el govern, les televisions
bastant,
i les ràdios eren les que eren.
Sí, per tant, si en aquella sala que deia jo abans, on es prenien decisions, hi havia un antivacunes que decidia que el missatge oficial era ser antivacunes, podia convertir a tot el país en antivacunes en qüestió de 6 mesos.
Clar.
Vull dir que de vegades ens oblidem que el fet que estigui això desacoplat i distribuït, és veritat que li dona veu a tothom,
bueno,
però també
quanta gent als anys 80 o 90 ens creiem a l'Uri Heller?
Mira, t'ho juro, no volia dir, però sí, és l'exemple de manual.
I ara és exemple de manual de Magufo. Ja està.
Clar, però tots, és que clar.
Que tenia la mateixa...
La frase de ho han dit a la tele, era sinònim.
És que va sortir a l'1-2-3.
Ha sortit a la tele, sí.
Ha sortit a la tele.
Ja està. Ha sortit a la tele o ha sortit per la ràdio o ha sortit a la ràdio.
Anunciado en la tele i coses d'aquestes. És que era com, però això, és, o els diaris, és com ara diu la gent, no, és que tothom va llegint el mòbil. Pues abans al tren anava tothom llegint el diari i el problema és que potser només llegien 2 o 3 diaris i és com, era com, per això, com una menjadora d'ideologia i no ens n'adonàvem.
Bueno,
I en aquella sala la gent que una parella...
Justament ho dius, una setmana on se sap que els diaris funcionen a base de subvenció de la publicitat que paguen els governs, no? Vull dir, que dius...
Clar, però tu ara pots...
I que si no, si, excepte molt pocs, que no viuen essencialment d'això, sinó que viuen a base de subscriptors i, per tant, tenen una independència econòmica, la resta estan sucats i quan algú d'algun govern li diu xato, això... Sobretot el que diuen és d'això no en parlis, ¿vale? No en parlen, perquè és que se'ls acaba el cotarro, se'ls acaba la feina.
Mira, us recomano, crec que ho faig per Twitter de tant en tant, o sigui que potser ja ho heu vist. Quan el Carles Capdevila deixa la direcció de l'Ara pel tema del càncer, fa un discurs intern que algú grava i després publica, vale? A les oficines de l'Ara. Mireu-vos-el. O sigui, és acollonant el discurs que fa. A banda que és divertit perquè el Capdevila quan explicava les coses...
Qualsevol
cosa
que explicava
el Capdevila. Era un gran storyteller total, sí.
Però t'explica, si t'explica això, t'explica que li fa pena deixar la direcció, diu, però, i et comença a dir coses que no trobaré a faltar. I si penses en el que està dient, que per això ho diu ell, se't posen els pèls de punta. Trucades de gent per dir-li això, no parlis d'això. Trucades de gent per dir-li, parla d'això. O sigui... I a més ho diu, gairebé tot homes, òbviament, en llocs foscos, gent que més potser no és ni coneguda, i com intenten manegar els directors.
Sí, a veure...
Directament, o sigui, a cop de telèfon els directors
Raül,
dels diaris.
No, si tu ets un director d'un diari, no et trucarà el president del govern d'aquí o de l'Ajuntament a dir-te no facis això. Et trucarà un serf fosc que tothom sap que és el que remena les cireres i que també sap que si no li fas cas al teu lloc de feina perilla o el de moltes persones que tens al teu càrrec i t'amenaçarà o et traurà la publicitat institucional.
Us ho recomano molt, és un discurs que dura crec uns 10 minuts i és boníssim, però boníssim, és de debò. Busqueu el discurs del Carles Capdevila quan abandona l'Ara, que ja veureu que és això, que és, ell s'aixeca i li diu a la gent veniu un moment cap aquí, o sigui, és a la mateixa redacció, la gent està a les cadires i les taules i s'apropa i els hi fa el típic discurs que pots fer dintre d'una empresa.
I algú grava amb mòbil i...
que algú, bueno, o van decidir gravar-lo, però també a més s'acomiadava per un motiu una mica especial també, sí, al final no era que marxés a un altre lloc, era pel tema del càncer, i potser potser ja el van avisar que el gravarien, eh? No dic que no és en plan amagat.
No va ser furtiu, exacte.
Exacte, però va ser intern. Molt, molt interessant, sí. I fa una radiografia però sagnant del mundial. Que per això dic que al final prefereixo que els antivacunes i els terraplanistes tinguin un foro on una manera de fer arribar les seves idees, sempre i quan sigui això... tot, és que és una terminologia informàtica, de desacoplat, distribuït o com li vulguem dir, però que no sigui centralitzat, perquè és que llavors el problema, imagineu-vos ara mateix que només hi hagués dos o tres cadenes de televisió
les armes d'Iraq, saps?
És el mateix. Clar, doncs imagineu-vos avui en dia amb tot el que sabem que s'està coent, sí. Que hi hagués només dos o tres mitjans de comunicació i no es poguéssim informar per cap altra manera. I vivim en un món paral·lel, semblaria Corea del Nord.
Exacte, i fem també la càrrega complementària. La càrrega complementària és que busqueu... Perquè, a veure, això ja passa en altres llocs, que també tenen una influència política molt gran, no? Però els mitjans seriosos han vist que si no són capaços de trobar una fórmula de finançament emancipada, no se n'en sortiran mai, perquè les pressions són brutals. Per això les subscripcions de diaris com el Washington Post, de New York Times, per intentar garantir com a mínim una part de la independència. ¿Vale? De la independència,
el Washington Post, diguéssim. Que és del Jeff Bezos?
Això no acaba de dir. Tot i que el trist és que per poder fer això ha d'agafar un amb molta pasta i ficar-se darrere. I llavors ja tornem al mateix. Sí. Ja has de voler confiar... el que sempre parlem de la confiança, eh? Que aquell algú no està dient per darrere...
Bueno, el programa més vist de la CNN als Estats Units avui en dia és un és les notícies, diguéssim, unes notícies polítiques que porta el germà del Cuomo, que és el governador de Nova York, que ja sabeu que aquests dies està acusat de no sé què, i d'això no se'n parla en aquest programa, vale?
Per tant, senyors, jo us tinc que deixar perquè els meus nanos no tenen Disney Plus i em fotran fora.
Això
de
és terrible, és terrible.
O sigui que ara us podeu posar com en Djokovic,
no, jo crec que
parlant d'això que està malament per l'esport
sense guió, i fent aquest homenatge a la feina feta a tots el Blitz i ara a l'EFL en català, jo crec que ja tenim prou. Només acomiadar la gent, acomiadar-los a tots, dient-vos estigueu alerta, no avisarem a ningú però igual tenim un extra d'estiu addicional
en algun moment a Twitch dies. Apareixerem.
Exacte. No hem tingut un moment de parlar de la comunitat. Hi havia propostes, avui no hi haurà propostes ni res. Només un esment de comunitat que crec que s'ho mereix. I és que a l'Antoni Ferrer, oient de pro, mecenes que ens ha vingut a veure l'estudi quan tenim estudi, ara no, i un dels mecenes més rellevants, va tenir un petit accident i des d'aquí només desitjar-li una molt bona i ràpida recuperació. Està bé, però ara comença una recuperació i que sempre són fotudes quan tens accidents o caigudes i desitjar-li que recuperi ràpid. I ja està, Raül. Merci.
Bueno, jo per la meva part només dic que si torna una mica de normalitat a les escoles, a la Covid i a tota la mandanga, doncs intentaré venir més aquesta temporada, perquè la temporada passada va ser un fail total en el moment que ens van destocar tots els plans. I a més tinc ganes, perquè ja aviso que si fa molts anys els ullets més antics del Tel Lugar se'n recordaran, vaig donar molt la brasa amb els Fablets, quan encara es deien Fablets i les pantalles grans i vosaltres dieu que no, i al final... estic preparat per donar molt la brasa amb els telèfons plegables, o sigui, em tenen el cor robat des que vaig veure aquell primer Huawei, però en qüestió d'una setmana Samsung anuncia la tercera versió del seu plegable, que fa pinta que serà ja per fi el trasto ben fet del tot. Ja la segona versió ja era bastant bona, i jo és que estic enamorat dels telèfons plegables, o sigui que puc donar
està
molt
bé, perquè jo no no hi crec, però també és veritat que no hi crec des del desconeixement. Suposo que si tingués un a la mà i el pogués provar durant un temps, igual la meva opinió canviava. La idea que tenim, però clar, la variant Delta i la situació de Covid ens condiciona, i igual que nosaltres, ens condiciona la majoria de feines on es pot treballar en remot. ¿Vale? La idea era tornar a l'estudi al setembre, ¿vale? I trobar-nos físicament. Nosaltres tenim un avantatge quan ens trobem a l'estudi, que ens toquem i prenem cervesa, que són coses interessants a fer quan està un grup humà junts, no? Però no, ara per ara està tot molt molt
Jo l'estudi veig molt, sí, ho veig molt complicat, però com a mínim podem entrar en remot i tots i podem tornar a la normalitat de la vida escolar.
És que jo crec que sí, tenim ganes d'anar a l'estudi, però jo crec que amb convidats, amb gent que un dia puntual no hi pugui ser, ara que hem descobert i que tenim, diguéssim, Riverside també gràcies a la col·laboració amb la UPC, que s'encarrega de pagar la subscripció, doncs jo crec que podem combinar estudi amb gent que es connecti via Riverside.
Perdona, una cosa que se m'ha oblidat de dir. Dintre de l'acord amb tots els Blitz, no és només de seguir fent el mateix programa, sinó, òbviament, és Catalunya Ràdio. Per tant, farem programes des de l'estudi de Catalunya Ràdio.
Clar.
Però amb la idea de que surtin també per Twitch.
Clar.
Llavors, de fet, en la primera jornada de l'NFL...
Perdona, però els estudis, com a mínim, a l'estudi central o alguns estudis de Catalunya Ràdio ja estan acondicionats per emetre contra YouTube.
Sí, exacte. No, per això ara t'ho anava a enllaçar. De fet, ja estan preparats per sortir en vídeo. Llavors, la idea és que farem programes des d'allà. Per exemple, el primer diumenge d'NFL segurament farem programa allà des de les 10 de la nit fins les 12 a 1.
Esteu a l'estudi central o algun estudi especial? No ho saps.
No sé, crec que el que tenen acondicionat més per sortir per internet és el que no es veu des de la cantonada. Crec que és el que tenen dins, que té un video wall, sí. És que és un pèl diferent, que és on feien l'Apocalipsi i alguns programes que...
Que té més sentit, perquè aleshores la gent que està a l'estudi veuen el video wall també... Tant les pantalles com els altres interlocutors.
Correcte, si Covid mediante podem fer, que vingui gent i tot. Si llavors durant l'any potser fem 4, 5, 6 programes, també un especial de la Super Bowl volem fer allà, però farem programes a l'estudi. I enllaçant-ho, és que un programa des de l'estudi és molt Twitch-friendly, per dir-ho així.
Clar,
queda molt guai. Llavors,
perquè la gent no veu... Clar, és que la gent no només veu una persona parlant, sinó veu un grup de gent interactuant.
Exacte, i pots tenir ni que sigui dos o tres planos diferents, càmeres, i al final canvies, és això, és una realització supermínima, però això, i pues, veus els gestos, és molt diferent. Llavors, en el cas de Mossega la Poma, encara que estigueu uns quants a l'estudi, és que fer-ho per Twitch, tenir càmera a l'estudi, on surti tothom, i després això, si hi ha gent en remot, o un convidat o alguna cosa en remot, que vosaltres ho podeu veure al vostre portàtil o una pantalla on ho tingueu, però els oients al final, els espectadors, us veuen a vosaltres, veuen el convidat que està en remot, i és que això està molt bé i no és complicat, al final és col·locar la càmera
i guanyem una mica allò que sempre hem dit de veure si està tot junts, vale? Que això també és important.
Exacte. Llavors,
com a mínim un grup
pots
mínim
fer estudi de... sense sacrificar l'altra part i cada setmana anar veient, perquè a més també amb la Covid serà una cosa com molt fluida i un cop ho tens muntat és això, és molt còmode. Llavors, de fet la nostra idea era això, fer el programa dels dimarts que fem normalment nosaltres, que també fem el dimarts com mossega la poma, però per la tarda. La idea és fer-ho a les 6 o a les 10, hem de veure-ho. Pues fer-lo sempre en remot, o gairebé sempre en remot, però això, aprofitar moments puntuals, de dir, ostres, és que és Catalunya Ràdio, saps? I mola, doncs vas allà i te'n vas a la... I que estàs fent un programa... I ja, posats a pensar lo loco, si vas a fer un programa a l'estudi de Catalunya Ràdio, t'és una mica més fàcil portar convidats. Top.
Sí, home, clar.
Saps? Perquè ja no és connectat des de casa per la càmera, és dir, ostres, vine a Catalunya Ràdio.
Hi ha dos avantatges. Un, això. Dos, hi ha un lloc fixe, hi ha un estudi fixe, preparat per això. I tres, no heu d'estar encarregats de la realització i de disfrutar. Amigos, o sigui, heu d'anar a parlar i ja no heu de pensar si la càmera m'enfoca, si el micro se me oye.
La il·luminació, està muntat.
Clar, per això tot això n'heu de passar.
Clar, de fet, amb càmera fixa, però que segurament això li deixarà al Ferran que ell pugui punxar la càmera que vulgui, però és això, és que arribes allà, està tot muntat i està per gent que en sap molt més que nosaltres.
Clar.
Llavors està molt bé. Pues en el cas de Mossega la Poma igual, és muntar una mica l'estudi de forma que es pugui posar una càmera o fins i tot un parell de càmeres, saps? Amb dos plans com creuats que estiguin emetent constantment al Twitch, al Riverside, més la càmera que estiguin fora, i funcionarà superbé, jo estic convençut que funcionarà superbé i això, i el dia que tothom estigui a l'estudi, doncs càmera única, bueno, o sigui, els dos o tres planos de l'estudi, igual emetent igual per Twitch i està molt bé. Ja és bé. Que avui en dia està molt més senzill.
Tot i així, la logística de muntatge sempre és un pèl complicada. Bueno, en tot cas, molts èxits, Raül, a tu i a tot l'equip del nou programa ara NFL en català, i ens aniràs explicant que com va tot.
I
t'esperem a Mossega la Poma, que hem de parlar dels zapatòfonos aquests plegables.
Sí, avui em sento una mica com el Paco Umbral, que la gent de la nostra generació recordarà el de venir a hablar de mi libro. Jo aquí he vingut a fotre la falca.
Bueno, és una excusa, perquè això és una notícia prou important. D'altra banda, ens permet reconnectar amb l'audiència en aquest baron d'estiu, no? I ja aviso també a l'audiència que tindrem més programes extras abans no comenci oficialment la temporada, que no començarà fins que anem vagin a escola al setembre. Però abans tindrem alguna novetat.
Hem vist en directe que has comprat una cosa molt gran per Amazon, que el Marc té problemes amb Disney Plus.
No és Amazon. La gràcia és que ja no compro tot per Amazon. Hi ha coses que són especials que venen d'altres proveïdors. Però això serà un tema que podríem parlar un dia a Mossega la Poma, No sé vosaltres, si jo vaig passar de comprar coses a diferents llocs, Amazon s'ho va menjar tot, i què em passa ara? Que coses que són A o especialitzades, normalment especialitzades, o bé que ja sé que són d'una marca concreta i per tant vaig al site de la marca, ja no ho compro a Amazon perquè ho trobo millor i més econòmic, a part de que molts vendors s'han posat les piles i abans Amazon tenia unes condicions tant d'entrega, d'evolució, no sé quantos, i ara això ja no és així, i a part de que a Amazon els preus són cars.
Sí, però, ara, però jo crec que has tocat la clau en el tracte al client. Eh? Mm-hmm. Crec que Amazon ha fet moltíssim pel tracte al client en les compres online. Perquè és veritat que Amazon pots comprar el que vulguis i tindràs zero problemes, sí, però zero. Sí. Perquè si hi ha un problema, ja se'l queden ells i ja s'encarreguen ells de fer-ho amb tothom. I això fins fa dos dies, no vol dir que fos l'únic, eh? Però fins fa dos dies era molt difícil. I avui en dia encara, per exemple, o sigui, jo cada cop que... Jo aquí no li vinc a dir a ningú que ha de fer, però jo a llocs com AliExpress compro coses només si són molt, molt barates, en plan de, si ve malament...
Sí, aquest paquet que heu vist, bueno, expliquem-ho si voleu la història, aquest paquet que heu vist és una antena de ràdio. I sé que sou radioaficionats, és una antena de ràdio portable, però bueno, veiem un paquet especial perquè és per la gent que fa expedicions a ràdio, bueno, i coses d'aquest estil, que vull fer coses d'aquestes rares, ¿vale? Si és cert que a Amazon hi ha coses de ràdio, emissores i altres coses, no és un lloc especialitzat. Per tant, trobes algunes coses sí, altres no, i no saps qui te les porta, o sigui, no, perquè no és Amazon en si, són tercers que tenen les botigues en allà. I això és una casa alemana, que és una distribuïdora, ells no fabriquen res, distribueixen. L'antena que tinc és una antena made in USA, ¿vale? Són unes antenes, diguéssim, fetes per uns, diguéssim, d'estil militar, no que siguin militars que les facin, ¿vale? I Waymo, que puc fer, no dic, no em paga la publicitat, és una empresa alemana especialitzada en aquest tipus de productes. Doncs tenen atenció com la d'Amazon. Entens? Si tinc un telèfon, jo puc trucar una noia que li digui, escolta, me vaig fer aquesta comanda, però això triga molt, vale, no et preocupis, vols canviar-ho per una cosa, vols que et tornis diners? Vols... Sí, al final Amazon ha empès a que aquella gent que seriosament s'ha posat en l'online a nivell de market, de botiga electrònica, no és obrir la botiga electrònica i ja t'enviarà el pedido, no.
I ja t'apanyaràs. Si
no, no. No, aquesta gent s'ho ha pres seriosament. Vull dir, sí. I Amazon ha empès a la gent que vol jugar també, encara que sigui de nítxol, a la seva lliga, a donar els mateixos serveis que està donant, sí, Amazon.
Jo, de fet, moltes coses de les mascotes dels gats les compro a Zoo Plus, per exemple, pel mateix, eh? Perquè al final doncs és una cosa especialitzat, no li compres sempre el mateix, que sempre està doncs bé comprar altres llocs, i el tractar el client també és exquisit. Però que això, no dic que no n'hi hagués cap abans, eh? Però que això, en això Amazon ens ajuda moltíssim als consumidors, clar, perquè acostumat als consumidors a ser exigents quan compres online, que abans a molts llocs era comprar alguna cosa, ha arribat amb un cop i tenies un problema.
Sí, sí, és que el proveedor ni et responia quan hi havia un problema.
Això, no, el problema el tenies tu. Uh-huh. Ara mateix, en canvi Amazon va canviar això. Tu a Amazon demanaves alguna cosa, bueno, ho demanes, t'arriba amb un cop i tu no tens cap problema. I això és el que dius tu ara, Tomàs. Ara ja hi ha moltes més empreses que també ho fan així i està, sí, molt bé, perquè al final suposo que dintre del preu ja no sé com funcionen, eh? Però deuen incorporar o assegurances o ja ho incorporen en el pla de,
bueno,
negoci.
Totes han de fer el seu pla de negoci i els seus números. Per exemple, Waymo, com és una empresa que distribueix des d'Alemanya, la sort de ser una empresa dins de la Unió Europea és que el tema de l'IVA, impostos i tot això, no, ja no... És diferent que, per molt bona que fos una empresa, és diferent si li compres a una empresa Suïssa, que no està dintre de la Unió Europea. ¿Vale?
I ja no dic si ve dels Estats Units o del Japó, que llavors sí que
és molt més problemàtic perquè pots tenir molts problemes. Aquí no hi ha problemes de duana, no hi ha problemes de res. L'únic és que, per exemple, Amazon té una logística de distribució molt més gran que no aquestes empreses que són més petites. Al final et diuen, com vols que t'ho porti? Per Dodge Postcard, que t'arribarà pel teu servei de correus, per... UPS, per no sé què, i clar, cada choice que tu fas pot tenir un preu addicional diferent, ¿vale? Perquè no és el mateix que tu porti, sí, UPS direct que tu porti Dodge Post, però bueno, la qualitat no és molt diferent ni els, no.
I que no ens enganyem, que el 95% de coses que comprem no ens calen. Si jo vaig comprar ahir al vespre un Switch, perquè em fa falta un Switch, m'acaba d'enviar arribar el missatge d'Amazon de que ja el tinc al locker. però que és que si m'hagués arribat al lloc d'avui, demà, o dilluns, no o dimarts, no, o sigui, és,
no,
el que, ho porten
el que
avui
sí,
perquè el C-Prime, pues ja, sí, saps? Pues és veritat, avui,
no, sí que és veritat que vols ja, perquè és un tema que totes les coses que volem les volem ja, vale?
Sí, vist això.
Però jo diré una cosa, és més, des d'un punt de vista a llarg termini, és més important que l'usuari, el client, tingui un canal de comunicació directe i una facilitat de resolució dels problemes.
Clar. Vale?
I això, que costa diners muntar-ho, molts diners muntar-ho, costa diners, eh? Tenir un call center, tenir un call center preparat, tenir les mecàniques i les coses fetes, no és fàcil, vale? I de fet és una de les coses que més encareixen el comerç electrònic. No és tenir un petit magatzem per anar comprant-li a un proveïdor i distribuint.
De fet, a qualsevol empresa, el principal cost, tot que no és un cost, és una inversió, òbviament, són els sous dels treballadors.
Exacte. Bueno, pues fet aquest parèntesis...
Que... Però sí, és veritat, al final és l'únic el que dius. Jo em van dir arribarà demà, doncs bé, però si m'hagués dit arribarà dimarts, el compro igual.
Sí, vull però dir... jo de fa 4 anys o 3 estic comprant a Amazon al 50%. Hi ha coses que o estaven a Amazon o me n'anava a la botiga física, vale? No vol dir que ara no vagi a botigues físiques, em refereixo de gadgets, entre cometes, o de gadgets, vale? Gadgets o coses de casa. Però ara... ara no, ara coses que són molt de nínxol o coses molt específiques, al Marc li passa igual amb el tema seu de la fusta, la guitarra i tot el taller.
Sí, de totes maneres, recordeu que la majoria de coses que comprem a Amazon no li estàs comprant a Amazon.
No, li compres un tercer.
A vegades quan es diu allò de... Mira, anem a fer boicot a Amazon per comprar a la botiga de la cantonada. Hòstia, que potser la botiga de la cantonada, saps? Està venent mogollon per Amazon i de cop i volta li pots fer una putada. Vull dir que al final s'ha d'estudiar cada cas, perquè jo conec un munt de botigues, una botiga aquí a Vilanova que fa samarretes i coses així estampades i coses així de friquis, que ven una barbaritat per Amazon i per la seva web. Vull dir que al final no ens tornem bojos tampoc, que Amazon és veritat que quan vens a Amazon saps que ells te la poden liar i fer-te la competència i tot, però també te la posa a disposició. És que una mica com l'App Store, sí, és el model una mica App Store, de dir, sí, jo em quedo una part, jo et cobro, bla, bla, però també poso a disposició teva una infraestructura. Saps?
Tot, i una logística que d'altra
una logística,
manera...
Una publicitat, si vols, clar, una facilitat per operar, que és això, o sigui, tu demà, Tomàs, o el Marc posa a vendre guitarres i les pot vendre per Amazon i fins i tot les pot vendre per Amazon Prime. Vull dir que al final també s'ha d'entendre quan... Això no és que li compres només a algú, és com compres una aplicació a l'App Store, doncs potser només l'1% és d'Apple. O sigui, és que la gran majoria d'altres... És veritat que Apple cobra de totes.
Sí, ara com si diguéssim, però... ara no comprem res a l'App Store. Hòstia, doncs fotre
a molta gent... Clar, o sigui, però de cop 3.000 empreses de software, saps? Perquè, perquè és per un altre nivell negoci.
El mateix passa amb Amazon. Sí, també és veritat que no és el mateix comprar Amazon directament a Amazon. Dic... que comprar-li a un tercer que està que ven a través d'Amazon, vale?
No, la diferència és si és Prime o no, perquè un tercer és Prime. És Prime també si vol. Per això et dic, al final...
La diferència és Prime, correcte, és cert.
Sí, o sigui, jo la majoria de coses que compro, per no dir-te pràcticament totes, crec que d'Amazon a Amazon, crec que només he comprat els cables d'aquests, que a vegades compres un cable USB, perquè té l'Amazon Basics d'aquest, o la, si no, ni les piles, gairebé tot el que compro és d'altres, que ho fan per Prime. I per tant, per això em pot arribar al locker. De fet, el switch que m'acaba d'arribar al locker, que encara no t'ha buscat, òbviament no està fabricat per Amazon.
Sí, el Prime té cara al client és una assegurança de que el comportament de tot és sempre homogènic.
Clar, em sembla que és TP-Link el switch que he comprat, eh? Pues, sí. Òbviament TP-Link el ven per Amazon i Amazon es quedarà una part, però bueno, m'ha arribat al locker, jo sé que si ara vaig i no funciona, li dic a Amazon, Amazon se l'emporta, li torna TP-Link, vull dir, al final és tota la infraestructura o tota la xarxa que et munta, no és comprar-li a Amazon. És com lo d'Apple, o sigui, no és comprar-li a Apple o no és comprar-li a Google per l'App Store o la Play Store, és tot el tinglado que hi ha al voltant.
És una bona reflexió, sí, perquè a vegades aquests boicots estranys,
clar,
si els analitzes fredament, no tenen sentit.
Clar, tot això són marketplaces, o encara que tinguin sentit, però has de tenir molt de compte amb qui acabaràs impactant, perquè al final tot això, totes aquestes grans botigues, el mateix Spotify és un marketplace d'artistes de música. Tots són marketplaces. Anem en compte que no és una botiga allò de... com es diu? No és només de venda directa teva, sinó que al revés. El principal volum de negoci és de tercers. I hem d'anar molt de compte. Això és com anar a un centre comercial i fer un boicot al centre comercial. Dius, pues mira, anem a fer un boicot al Gran Via 2. Jo segurament a l'empresa que gestiona Gran Via 2, que no tinc ni idea de quina és, li fas un boicot, però de cop i volta a les botigues de dins els estàs fent un putadón. Sí. I potser no tenen culpa de res. Vull dir que compte amb això, eh?
Sí. Ben vist. Molt bé, Raül, doncs ben tornat. Els teus fans estaran contents.
I nosaltres també. A veure si us poseu les piles, veieu la lliga i us portem un dia convidats.
Ah, genial, estaria
molt bé. I ens expliqueu de quin equip sou i què heu vist i què és això d'aquest meló que vola pels aires.
La Cinde. Molt bé, doncs això, i els oients, molt ben trobats ara a ple estiu, que continueu, si esteu de vacances, gaudint-les, si esteu treballant, doncs, igual que nosaltres, i ens retrobem surprise, surprise, d'aquí uns dies, ja
no,
oficialment.
No funciona així Twitch, ho has d'avisar. Sí, si no,
bueno, però com això també ho escoltaran en el podcast, ja ho sé que no funciona així, ja ho avisarem a Twitch. En tot cas, ens trobarem d'aquí uns dies surprise, surprise, i de manera definitiva al setembre, ja quan tornem oficialment. Fins ara, Raül, merci.
Adeu, merci. Adeu.